A Ràdio Ciutat de Valls parlem de les malalties i complicacions que afecten la nostra salut amb el doctor Paco Ester.
Bon dia a totes i a tots i benvinguts a aquest espai de Ràdio Ciutat de Valls on tenim el plaer i el gust de poder parlar una estoneta amb el doctor Paco Ester. Doctor, bon dia.
Bon dia, Miguel Àngel, i bon dia a tots els oients.
Comencem setmana amb canvis, com tots sabem pel que fa a la pandèmia. S'ha alleugerit una miqueta el tema de les restriccions. A partir d'avui, doncs, sortim d'aquest confinament comarcal. Les dades tampoc no és que siguin per tirar coets, però sembla que si puja, puja molt a poc, si no, doncs la cosa es va mantenint. I també la bona notícia és que cada vegada tenim més vacunes, van arribant més boom de vacunes, i alhora també s'ha de dir el procés de vacunació està anant prou bé pel que fa al número de dosis que s'estan administrant dia a dia. Llavors, podríem començar, si li sembla bé al doctor, parlant sobre això, sobre aquest procés de vacunació. Com el veu, doctor? Com s'està portant a terme?
Sembla que el procés de vacunació, com acabes de dir, ha agafat ja una dinàmica bastant important, i tot depèn, que sembla que ara va en sèrio, que la logística i distribució de les mateixes per poder dur a terme la vacunació sigui la d'aquestes setmanes. O sigui, s'està posant un mig milió de vacunes diàriament a tot l'estat, i té unes dades que a Tarragona tenim 175.036 persones vacunades amb una dosi, i amb dos, 64.000, i a Catalunya tenim 1.716.481 persones amb una primera dosi i 633.000 amb segona dosi. De continuar amb aquesta dinàmica que hi ha ara, amb la incorporació de la de Janssen, que després ho comentarem, Pfizer, que ha augmentat la capacitat d'aportació de vacunes, Janssen, que intenta, ha començat con 150.000, però 150.000 vindran aquesta setmana, però s'ha compromès que fins al juny rebrem 5 milions de dosis. Per tant, jo penso que ara va una mica en sèrio el tema, que ja tocava.
També sembla que comença a aclarir-se una mica l'embolic i el tema de la vacunació amb AstraZeneca, perquè hi havia molta gent que s'havia quedat només amb la primera dosi, no se sabia què passava amb la segona dosi, si seria d'AstraZeneca, si no. Sembla que fins i tot l'OMS...
La EMA,
sí. Això, ha dictaminat, doncs, que la seva recomanació seria posar aquesta segona dosi d'AstraZeneca. Suposo que tot són bones notícies,
sí,
no?
Sí. La EMA, lo recordem una miqueta, és l'Agència Europea del Medicament, que és l'organisme regulador de que qualsevol fàrmac que dentro de la Unió Europea, per poder administrar-lo, necessita del vistiplau d'aquesta agència reguladora. No cal dir que està formada per tècnics que estudien tot al mil·límetre. Pues ha recomanat, com tu molt bé has dit, administrar la segona dosis d'AstraZeneca als que han rebut la primera, en el període entre 4 i 12 setmanes. Si fem una mica de memòria, deien alguns que a lo millor calia posar un altre tipus de vacuna a les persones joves. Després se va dir que ajornar la segona dosis lo més possible per així poder vacunar tots de primera, o sea, etcètera. No, pues allà acaba de dir la EMA molt clarament que l'administració de la segona dosis d'AstraZeneca s'ha de fer a los que han rebut la primera, i sobretot en un període entre 4 i 12 setmanes, ja lo estableix clarament. A més, recomana el regulador europeu l'ús a totes les edats, se pot donar a totes les edats. El que passa que després cada país fa una mica el que vol. Aquí han decidit que entre 60 i 69. En otro país, per exemple, països que solament han apostat per la distribució logística d'AstraZeneca, la utilitzen per tots, però d'alguna manera la EMA l'ha recomanat. Per què? Perquè la valoració de risc-benefici està, no cal dir-ho. I donaré un exemple que ahir me deia una persona que m'estava preguntant sobre les vacunes quan l'explicava, i el risc i el benefici. Em va dir, això és com el cinturó d'un cotxe. I me vas pensar, i pues té raó. O sea, el cinturó del cotxe en algun moment te pot fer mal, però quantes vides pot salvar?
Pots patir alguna fractura de la estrabada, sí. Però és el que ens diu el doctor, no? Millor aquesta fractura que no tindre res que et subjecti, sortir disparat i tindre una lesió més greu o fins i tot la mateixa fatalitat.
Me va semblar molt acurat, doncs sí.
Ben trobat aquest símil.
Sí. I, per dir una coseta, l'EMA també ha examinat altres opcions, com era de posar en segona dosis a los que havien rebut l'AstraZeneca de primer, posar una de Pfizer, una de Moderna, o sea, una de RNA, no? I de moment ha dit que continua con la segona dosi d'AstraZeneca perquè amb les altes de RNA no hi ha prou estudis i prou informació per assegurar que podien córrer més riscos que no pas beneficis, val? I va, hi ha un petit càlcul matemàtic que s'ha fet, que en grups de 80 anys on hi havia molta infecció, administrar la vacuna d'AstraZeneca ha permès evitar 1.200, aquestes dades que són totes del Regne Unit, perquè és on s'ha vacunat extensivament amb AstraZeneca, pues ha pogut evitar 1.239 hospitalitzacions, 110 ingressos en UBI i 73 morts per cada 100.000 habitants. O sea, de cada 100.000 persones que hem vacunat hem evitat tot això, eh? Però si nos anem se m'oblidava, en aquest grup de 80 anys, de més de 80 anys, se van detectar 0,4 trombos per 100.000 vacunats, val? I en la franja de 40, ha evitat 122 hospitalitzacions, 15 ingressos en UCI, 10 morts i només 2 trombos per 100.000 habitants, val? O sea, està clar que el balanç és totalment positiu i que no hem de tindre risc, por a posar-nos la que ens pertoqui, i perquè el que es tractarà és de quan més ens vacunen millor.
Parlava també una miqueta abans el doctor Paco Ester, quan fèiem la introducció, el tema de forma general, aquesta arribada de la vacuna de Janssen,
ja, sí,
que ara arribarà en petites quantitats, però que, bueno, de fet és com ha passat amb totes, que han començat a arribar una mica amb comptagotes, i a mesura que avançava les setmanes doncs anaven arribant doncs amb més quantitat. Aquesta de Janssen té aquest gran avantatge de que un cop estigui administrada aquella persona ja està vacunada, no depèn d'una segona dosi, i serà cada dosi doncs una persona immunitzada.
Exacte. Ja saps que aquesta vacuna, la de Janssen, és tècnicament semblant a la d'AstraZeneca, està feta con un adenovirus com a vector viral, i també se va paralitzar després de donar 7 milions de vacunes, va sortir 6 o 7 trombos, i també cautelarment la van parar a dir a veure què estem fent, a qui està afectant, etc. Sembla ser que té el mateix un mecanisme semblant al... s'ha estudiat a veure si era algun component que porta com a vehiculitzador, que com és electa, esta no porta electa, la d'AstraZeneca sí. O sigui, s'està investigant d'una manera increïble per què alguns sí, altres no, no? Però ja és... Total, que la EMA, abans que la FDA, que és l'Agència Americana del Medicament, és la FDA, però la EMA, la europea, l'ha autoritzat abans de tornar la vacunació, abans que l'americana. I, com deia abans, han arribat 300.000 vacunes, que de moment ja s'han posat 150.000, però la Janssen o Johnson & Johnson, que és la mateixa, s'ha compromès a portar 5 milions de vacunes fins al juny, con lo qual les perspectives de vacunació augmentaran junt amb l'oferta de Janssen. O sea, que bueno, estava mirant ahí una revisió i sembla que també hi ha un cas de tombo con la de Pfizer, també, o sea, que lo que dèiem abans, el fàrmac que no té efectes secundaris no és fàrmac, és un placebo.
Que això, moltes vegades ho hem dit, hem fet alguna comparació, que no és tampoc frivolitzar, però si ara mateix milions de persones se'ls hi donés un medicament determinat, encara que fos algun medicament per la tos o pel que fos, que semblaria inofensiu, segurament en algun cas o en diversos casos ens podríem trobar alguna reacció adversa a aquella persona.
És
suposo el que ens ha explicat moltes vegades el doctor, molts exemples, fins i tot en una mateixa urgència, el moment de tractar aquella urgència te n'adones que aquella persona, doncs, sí, aquell tractament que és l'habitual, doncs, sí, dona el cas concret i específic, doncs, que no li va bé, o li produeix una reacció. Sí. No és que no li vagi bé, és que li produeix una reacció, clar, doncs que llavors s'ha de tractar aquella reacció.
Ah, entesos.
Estaria bé. I per posar-hi una miqueta de... perquè estem sent molt positius, i és sí, com s'ha de ser, per posar-hi una miqueta així de... no de mala notícia, però sí que un tema que ara se n'està parlant molt.
Amenaces.
I, sí, i és una miqueta la nota negativa d'aquesta pandèmia, és la situació a la Índia, que, sí, que està completament descontrolada, fatal, i alhora, no sé si és exactament així, s'està parlant d'una variant índia, sí, que no sí, sé si és realment així o és...
Sí,
o
sí,
és...
Índia està vivint una onada de Covid con rècord de contagis. Ahir se van donar 350.000 contagis, que estan portant al col·lapse a hospitals, inclús a les morgues. Hi ha imatges que surten que són tràgiques, no? O sea, ja saps que allà lo normal és incinerar la gent, bueno, pues no hi ha espai, en fi, està la cosa molt malament, i lo pitjor és que tenen manca d'oxigen. Està el problema que està passant a la Índia en aquest moment, que tant els Estats Units com Europa s'han posat ja d'acord a fin de fer un pont aeri a fi efecte de portar-les material de primera necessitat, com poden ser respiradors i sobretot oxigen, que tenen problemes. La gent està als cotxes perquè no hi ha lloc als hospitals. Està fatal. I clar, la causa d'esta, diguéssim, irrupció de tants casos es dona una variant que des del desembre es va localitzar, i resulta que el desembre estava en un 15%, però és que a hores d'ara està en un 60%. O sigui, és la variant de predomini, i encara no es coneix del tot, però s'està investigant si és que és més contagiosa, com igual parlàvem abans amb la britànica, si fem una mica de memòria, també si és més greu, I moltes vegades no és que siguin més greus, és que potser tenen més càrrega viral i més temps d'exposició. Recordeu que al principi aquí eren 14 dies, després van baixar a 10, però sembla que hi ha alguna variant que durant 14 dies la persona pot ser sintomàtic, i quan creien que està curat, resulta que està todavía contagiant, no?
Pareix, sí, sí.
O sigui, s'està en un procés d'estudi d'esta variant, i sobretot l'impacte que tindria a nivell de les vacunes, perquè ja que tenim l'únic remei, que són les vacunes, com a mínim, a veure si no surt ara una variant que no es pugui fer la guisa, no? Però, de moment, el que s'ha fet fins ara sembla que no. Que no. I també m'ha repetit una mica, jo des d'aquest micròfon un dia parlàvem igual de la variant sud-africana, i resulta que, bueno, pues los seres que no han conegut que està vacunat té una immunitat davant de aquest tipus de coronavirus. Evidentment que caldrà afinar con alguna variant, que de fet ja les fabricants de vacunes ja estan adaptant, no? Però bueno, sembla que de moment no hi ha perill, però en fi, veurem a veure com evoluciona.
I esperant, doncs, això, sí, que millori la situació a aquest país. No sé si el doctor hi vol afegir alguna cosa més, o ja ho tindríem.
Que és invitar tothom a vacunar-se, que trobo encara per al carrer alguna persona que és una mica reticent. Sort que de moment les vaig convèncer una miqueta, però que és per als demés, però per ells també. O sigui, jo les invito a vacunar-se perquè és l'única manera de poder solucionar la situació que tenim.
I tant. Doncs així estarem, pendents del nostre telèfon mòbil, i que el dia que ens arribi, doncs, aquest SMS o aquesta trucada dient-nos que podem demanar hora, doncs demanar-ho el més aviat possible. I així és com diu el doctor, ens ha dit sempre, és com ens en sortirem del tot d'aquesta pandèmia. Moltes gràcies, doctor. Fins la setmana vinent.
Molt bé, fins la setmana vinent.